Passen ja 6 minuts de 2:15 del matí. Seguim a l'estudi amb la Maria Cusó. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens tornem a saludar i avui tenim també amb nosaltres el senyor Ramon López de Mantras, que és director de l'Institut de Recerca d'Intel·ligència Artificial del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Bon dia. Li agraïm molt que sigui aquest matí amb nosaltres, perquè em sembla que ve d'un congrés just als Estats Units ara mateix.
Fa poc. Sí, fa 15 dies més o menys, era allà.
Acaba, i després s'ha anat de vacances una mica.
Una mica.
Doncs podem saber de què era el congrés aquest?
Bueno, sí, és el congrés que organitza cada any l'Associació Americana d'Intel·ligència Artificial, i és el tema és aquest, no? Intel·ligència artificial en general. Es presenten els resultats que hi ha hagut recentment sobre aquest tema. És un congrés dels prestigiosos que hi ha a l'àrea, i participen unes 1.000 persones aproximadament.
Hem quedat bé nosaltres al congrés?
Sí, bastant bé.
Sí? Quants dies duren aquests congressos?
Més o menys 4 dies, sí. Bé, aproximadament 4 o 5 dies.
No és tant, no? S'aguanta, més o menys.
Sí, hi ha moltes coses que en paral·lel, i és una mica un embolic, perquè hi ha moltes presentacions i has de decidir on anar. I són presentacions d'aproximadament uns 20-25 minuts i n'hi ha moltíssimes, no? Mm-hmm. I de vegades t'interessen vàries que són incompatibles d'horari, perquè al mateix moment s'estan fent en sales diferents, no? I vas una mica de bòlit, però bé.
Quin creu que és l'àmbit que enguany ha destacat com a un avenç una mica remarcable?
Bueno, és difícil de pensar en una sola cosa, no? En un aspecte, en algo molt concret. Has de pensar que és un congrés que no és especialitzat en una subàrea de lo que és la intel·ligència artificial, sinó que és tota i és molt ampli. És molt, molt ampli, des de robòtica fins a sistemes de percepció visual i altres, aplicacions a tot tipus d'àmbits, des de la medicina fins al propi internet, sistemes que són capaços d'aprendre per si mateixos, o sigui, màquines que aprenen. És tan variat, i hi ha contribucions a totes i cada una d'aquestes coses, no? D'aquestes subàrees, diguem-ne, del tema. Potser el que darrerament està agafant cada vegada més importància és precisament la relació entre la intel·ligència artificial i el que és la web, i la web social, i tot el que és les xarxes socials.
El 2.0.
Sí, exacte, a partir del que es coneix també per web 2.0. Perquè és una manera de que les màquines puguin accedir amb una certa facilitat a una gran quantitat d'informació, que moltes vegades és informació que no trobes en enciclopèdies, llibres, etc. Moltes vegades són coneixements d'aquests que en diem de sentit comú, o que tothom té, coneixements generals, coneixements tàcits. Hi ha un exemple molt clar d'això, perquè si no queda una mica abstracte, no, aquesta explicació. Tothom sabem, perquè això és de sentit, i precisament per això en diem coneixements de sentit comú, perquè és de sentit comú que l'aigua flueix de dalt cap avall, no? Des de més amunt, que des d'amunt avall, no al revés, no? Clar, això dius, home, és obvi, no? És obvi per nosaltres, per éssers humans, però no és obvi per una màquina o per un robot, enteneu? Llavors, què passa? Si un pensa en aquest concepte tan obvi, tan trivial, si intentes buscar en llibres o en enciclopèdies, això no ho trobaràs. O sigui, no és una cosa, però es considera, com que és tant de sentit comú, que no val la pena recollir-ho en cap obra, en cap obra, diguem-ne, tipus enciclopèdia, no? O llibre, exacte. En canvi, tu escrius aquesta frase a Google i et sortirà que apareix en 8 o 10 mil pàgines, eh? Home, que això ens dona una idea de la quantitat de coses que sí que hi ha a Google. Bueno, no a Google, Google és el buscador, no? Que hi ha a la web,
a la,
no? A la xarxa d'internet, que són absolutament imprescindibles que sàpiga una màquina, un robot, si vol tenir intel·ligència artificial del tipus humà, és a dir, comparable a la nostra, que no és especialitzada en alguns temes, sinó que ha de conèixer una mica tot aquest sentit, ha de tenir aquest sentit comú que tenim les persones a l'hora de poder en un futur que hi hagi, no sé, robots que se socialitzin amb nosaltres, que compartim el mateix espai amb ells, no? Des dels robots domèstics fins als robots assistencials, etc. No? Clar, llavors una màquina d'aquestes característiques en la qual ha d'estar convivint, entre cometes, convivint realment amb persones, ha de tenir sentit comú, perquè si no, no ens entendrà moltes coses que li diguem. Haurem de comunicar amb aquestes màquines, i s'està fent ara molta investigació en aquest sentit, no? Aprofitar, doncs, com deia, que hi ha molt coneixement de sentit comú que sí que està a la xarxa i que no està en llibres i en enciclopèdies i en llocs especialitzats, i que per tant estan a l'abast de que una màquina pugui accedir a aquesta informació, trobar-la, analitzar-la, relacionar-la amb altra informació que hi ha al voltant d'aquesta, i a partir d'aquí, doncs, aprendre aquests conceptes de sentit comú, no?
És paradoxal que el sentit comú, que és el que ens faria més humans, o el que ajudaria a les màquines a ser més humanes, es troba precisament a la xarxa, que és artificial, no?
Sí, molta informació d'aquesta, molt coneixement d'aquest estil, d'aquest sentit comú, efectivament es troba a la xarxa, perquè la xarxa, sobretot la xarxa, és l'aspecte aquest més cooperatiu que hi ha, de col·laboratiu, diguem-ne, no? De que no està... La informació, el coneixement, no s'entra a la xarxa mediatitzada o a través d'algú que decideix que s'hi posi o que no s'hi posi.
De cap cànon, sinó que tot s'hi val.
Ara, amb l'explosió del tema dels blogs, per exemple, doncs la gent està posant moltíssima cosa allà. I el que es tracta és, amb tècniques d'intel·ligència artificial, d'aprofitar-se d'això. Explotar, aprofitar-se que hi ha tota aquesta riquesa a la xarxa, i a partir d'aquí sembla que és un camí possible per dotar de sentit comú les màquines.
Perquè ens entenguem, parlant en genèric, quan es parla d'intel·ligència artificial, vostè com ho definiria, aquest concepte?
Bé, no és fàcil de definir, encara que sembli estrany, perquè sembla que hauries de ser capaç de definir els àmbits en el que treballes, o en els àmbits de la ciència. Tampoc som els únics que no tenim definicions clares de la nostra, del que fem, per exemple, si demaneu biòlegs, la definició pròpia de vida no hi ha una definició acceptada universalment i única, exacta, de vida, no? I en biologia, algo tan bàsic com això o tan fonamental. Bueno, la intel·ligència artificial sí que hi ha una sèrie de possibles maneres de definir-ho. Una és fer que les màquines siguin capaces de dur a terme tasques que, per fer-les, o sigui, per poder-les fer, aquestes tasques, de manera, o sigui, com correctament, no, cal ser intel·ligent. I clar, això és, diguem que és una definició molt general, molt oberta, però és que és això, vull dir, de les tasques com deia jo ara, no? diagnosticar amb enfermetats, per exemple, o ser capaç de reconèixer una escena, analitzar el que veus, veure a través dels nostres ulls. Nosaltres entrem aquí a una sala i veiem unes persones al voltant d'una taula, una taula plena de micròfons, i immediatament també una persona la dedueix que això, pues, segurament és un estudi
d'una
ràdio o d'una televisió, i que hi ha unes persones que estan parlant, no? Això que també altra torna a ser una cosa òbvia, per una màquina amb un sistema de percepció visual, això és molt difícil, analitzar una escena. Clar. Una escena concreta és fàcil, perquè pots programar perquè s'especialitzin en analitzar un tipus d'escena molt concreta, però de la mateixa manera que és que som capaços de fer una anàlisi d'aquesta escena que estava dient jo de la ràdio,
sí,
també davant d'una posta d'una posta de sol també ho interpretem. Davant d'una cruïlla veiem cotxes que es paren, els altres que passen, els peatons també som capaços de fer una descripció verbal del que està passant, perquè som capaços d'entendre el que veiem. Bueno, doncs, per exemple, això és una de les àrees també d'intel·ligència artificial, no? O sigui que des de l'anàlisi d'escenes, com deia, fins jugar escacs, fins diagnosticar malalties, són totes activitats que requereixen unes capacitats i unes habilitats que són característiques d'intel·ligència. I això és el que aquestes tasques són les que són objectiu per la intel·ligència artificial. Fer això també amb les màquines.
I a quin nivell estem avui en dia d'intel·ligència artificial?
Home, a veure, és una àrea que només, un tema de una ciència, volem que només té 55 anys de vida, no? i per tant
és molt
jove. Exacte, s'ha de relativitzar tot, no? Si ens imaginem la química o la física amb 55 anys de vida, amb 55 anys d'existència, hem de tirar uns segles enrere. I és clar, s'estava en una situació molt, molt menys avançada que ara. Queda moltíssim per fer. L'intel·ligència artificial està, doncs, encara en la seva, no sé si infància o adolescència, prou feines, de gairebé infància, diria jo. I és que és una àrea molt, és un objectiu molt complex, aconseguir ordinadors, màquines, robots que tinguin intel·ligències comparables a la nostra. Diferents, sempre seran diferents, però almenys comparables en certs aspectes. Això és un objectiu tan difícil o tan complex com l'origen de la vida, l'origen de l'univers, són les grans preguntes de la ciència, no? Que en el fons no sé si s'arribarà mai a respondre del tot, però el que són és un motivador, és una motivació per fer investigació, i d'aquesta investigació sempre surten efectes col·laterals que són econòmicament interessants i socialment interessants, no? Es fan aplicacions que després són molt útils. Una cosa és perseguir l'objectiu últim, que és la síntota, no? És anar allà al màxim, però això ens serveix com a motivador, i al llarg del camí els progressos que es van fent serveixen per fer aplicacions de tot tipus. Avui dia trobem aplicacions d'intel·ligència artificial a llocs que ni sabem que hi són.
El telèfon mòbil, a les aplicacions...
Sí, en telefonia mòbil hi ha moltes aplicacions, perquè el que se'n diu, en anglès en diuen el routing, no? O sigui, com encaminar les trucades. Aquí hi ha algoritmes que se'n diuen, no?, que estan basats en intel·ligència artificial per maximitzar per sigui més eficient perquè la trucada, doncs, sigui les trucades, clar, això és temps real, no? Quan estem parlant, al mateix moment ens han de sentir a l'altra banda, no? I això passa per multitud, és com una xarxa enorme altra vegada, no? De comunicacions, de connexions, i tot el routing o l'encaminament aquest es fa amb algoritmes que s'han desenvolupat en intel·ligència artificial, no?
Vostè aquí m'ha tret dos conceptes interessants. El primer és que ha dit que la intel·ligència de la màquina sempre serà diferent,
sí.
I el segon, que m'ha dit que són molt útils per resoldre problemes. Clar, aquí tenim dues escoles: resolem el problema, sí, o imitem com pensem nosaltres.
Sí.
Vostè per quina apostaria?
D'alguna manera, sí, és veritat el que dius, sí, són dos, diguem-ne, són com dues vessants de la intel·ligència artificial, no? Hi ha la vessant més, diguem-ne, podríem dir-li científica, o més de grans objectius, és aconseguir intel·ligències molt, molt sofisticades, no? O sigui, molt avançades en l'àmbit de la màquina. I l'altra, efectivament, és aquesta, potser seria objectius més concrets o més aplicatius, més aplicats, més del món de l'enginyeria, fins i tot, no? Doncs anirem a resoldre problemes més senzills, però que més senzills comparats amb l'objectiu aquest de la intel·ligència artificial d'àmbit general i molt sofisticada, no? Però que són problemes difícils i que costen, no? Costen a un ésser humà, i l'ajuda de la màquina pot contribuir a resoldre aquests problemes, no? Altra vegada, doncs, la medicina està entremig, no? I la robòtica, com deia, assistencial o domèstica. És veritat que hi ha aquestes dues vessants. A veure, la veritat és que en el món de la intel·ligència artificial hi ha molt més, diguem-ne, esforç i també més facilitat de trobar finançament, tot s'ha de dir. Si fas una investigació que sigui a més curt termini, tingui possibles aplicacions, no? I és per aquí on es fa més esforç, diguem-ne, on hi ha més gent treballant, no? El que passa que no oblides, no deixes mai de banda, no oblides mai del tot que l'objectiu últim és aconseguir intel·ligències, la màquina tingui intel·ligència cada vegada més sofisticada, no? Home, perquè això també, si és més intel·ligent, se suposa que serà capaç de ser també més útil. Clar, és que és una suposició que no sé si és del tot certa, de vegades, no per ser més intel·ligent ets capaç de fer coses més útils.
però, normalment no és així en els éssers humans.
Moltes vegades no és així, però sí que ho he, però bueno, en el nostre àmbit, en el nostre àmbit un robot que sigui una que tingui unes capacitats perceptives molt sofisticades, com deia abans, d'entendre el que veu, que hi puguem comunicar adreçant-nos a la màquina o aquest robot en llenguatge natural, en el nostre, en català, o en el llenguatge que normalment estem emprem, no? O, no sé, que sigui, serà molt, tindrà moltes més possibilitats de ser útil, no? Penso en un robot domèstic, no? Que jo que sé, que netegi la casa, que carregui i descarregui els rentaplats, que ens els posi els plats als armaris, i això que nosaltres ho fem amb facilitat, no ens costa, no és un esforç intel·lectual fer això, ni molt menys. Un robot, doncs, avui dia ho té molt difícil de fer aquestes coses, no? Agafar els plats com cal, sense trencar-los, posar-los bé,
exactament, dir, en el lloc que volem.
Jo
és
no
molt
sé
difícil.
Jo és a dir, a casa hi ha debat, perquè jo no sé posar les coses on toca. Per tant,
jo encendré, tens intel·ligència artificial?
No, poca. Però sí que és cert que això que diu vostè, que, esclar, la intel·ligència artificial té tants àmbits que sembla que per cada problema hi hagi una solució. És a dir, volem reconèixer un objecte, reconeixement de patrons, volem resoldre una funció, algoritme genètic, però després, aquí on és el pensament que tenim nosaltres, no? Que tenim 5 anys, sabem poques coses, quan en tenim 7 n'hem après més, aquesta incorporació de coneixement sembla que aquí és on ens falla.
Sí, bueno, és una cosa que se'n diu l'integració. En intel·ligència artificial això té un nom, sí? És fer sistemes integrats, és a dir, com integrar totes aquestes capacitats i que individualment ja sabem fer. És a dir, avui ja sabem desenvolupar sistemes, algoritmes que són capaços d'aprendre per inducció, és a dir, aprendre un model de lo que veus, de reconèixer tot, si se'ls mostren objectes, i és capaç d'aprendre el concepte, jo que sé, el concepte de cadira, de taula, de, no sé, de cotxe, de bicicleta,
de generalitzar,
fer inducció i fer un model, treure doncs el que es diu generalitzar o aprendre un model. També sabem fer sistemes que són capaços de fer raonaments, no? A partir d'unes certes fets inicials apliquen regles d'inferència basats en lògica matemàtica i arriben a conclusions. Això s'ha aplicat, per exemple, per diagnòstic de malalties o d'avaries, etc. No? També sabem fer, en contextos limitats, que un ordinador doncs entengui algun llenguatge, mínimament, no? Si li defineixes l'àmbit de lo que està, de lo que aquell text parla, no en general, sinó en contextos limitats. O sigui que se saben fer coses, els components de la intel·ligència més o menys s'estan treballant amb tots ells. Hi ha progressos extraordinaris en tots i cada un d'ells, però el que falta ara és la integració, que en diem. És a dir, tenim, imaginem com que hem de fer un edifici, una casa, i tenim els totxos, i els totxos els tenim tots molt ben fabricats, i els totxos, tenim uns totxos magnífics, però ens falta l'arquitecte i un ciment que els aglutini, no? que els posi tots juntets. Ens falta l'integració, que en diem l'arquitectura, que ho integri tot, i així en diem també arquitectura en el nostre àmbit, no? Una arquitectura que passa d'integrar tots els components aquests de la intel·ligència, l'aprenentatge, el raonament, la percepció, l'acció, etc. No? I això és un obstacle enorme avui dia amb intel·ligència artificial. No sabem ben bé com integrar tot. Efectivament, això seria, com deies molt bé, la clau que per una intel·ligència artificial de tipus més general i no específic. No? No només que sàpiga jugar escacs al sistema, sinó que sàpiga fer una varietat de coses gran com els éssers humans, no? I el sentit comú, que dèiem abans fa una estona, no?, juga un paper fonamental aquí, altra vegada. Aquesta arquitectura integradora de tots aquestes components, hi ha de ser, el coneixement de sentit comú és absolutament indispensable, perquè si no, només sabrem fer sistemes superespecialitzats en fer una única cosa, però no sabran fer res més. Com deia, el sistema que sap jugar escacs però no sap jugar al parxís, no sap jugar a qualsevol altra cosa, altres, encara que sigui de jocs, no? Ja no dic jo si sortim de l'àmbit dels jocs, no? No sap fer res. Seria el que en, en francès es diu les idiots savants, no? Els savis idiotes, d'alguna manera.
Sí, no farem el símil amb el Partit Socialista avui en dia, eh? Maria Cusó, que ja no, rebré prou.
Deixem de fer símils.
No, en el sentit de manca de sentit comú a vegades, eh? Parlant de la feina que es fa específicament aquí, en l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial, estem treballant en alguna cosa específica?
Sí.
Concreta d'aquest camp?
Sí, clar, diverses. Hi ha tres departaments, diguem-ne, tres grans línies, no? Que cada una d'aquestes línies es correspon, doncs, amb un departament, és un grup de persones. En total som gairebé 80 persones. I un és, precisament, tot això, els sistemes que són capaços d'aprendre, d'aprenentatge i de fer aprenentatge, i també diversos aspectes de l'aprenentatge, entre ells l'aprenentatge a partir de l'experiència, que se'n diu, que això és molt important,
deien, no?
Bueno, la integració, sí, a veure, un sistema que sigui capaç de a la vegada aprendre i raonar, que integri aquestes dues components, ja és una petita integració. I en aquest departament el que estem fent és això, no? Tenim uns sistemes, unes arquitectures que integren el raonament i l'aprenentatge, no? Després hi ha un altre aspecte, una altra línia molt important, que se'n diuen tècnicament sistemes multiagent. Què vol dir això? Encara que nosaltres, cada un de nosaltres, els éssers humans, ara parlo, tenim una intel·ligència pròpia, individual, el que fem al llarg de la nostra vida, tant la vida professional com la vida de cada dia a casa nostra, és sempre interactuar amb altres intel·ligències, amb altres persones, no? I aprofitar aquestes interaccions per abordar i resoldre problemes que segurament de forma individual no seríem capaços de resoldre, perquè requereixen experteses complementàries, per exemple, no? Jo sé més, jo sóc més especialista en un tema i el meu company és més especialista en un altre, i potser requereix els dos tipus d'especialitzacions per resoldre un problema complex. Els problemes molt complexes rarament els resol una persona sola. Doncs els sistemes multiagent és això, és posar junts una societat d'agents intel·ligents, o sigui, que col·laborin, que cooperin a l'hora de resoldre un problema complex. O sigui, que el que estàs fent és estàs descomposant el problema en parts, i les diferents parts les resol un de cada un d'aquests agents del sistema multiagent, i tots junts es troben una solució al problema, i això té altra vegada multitud d'aplicacions.
I això ho fem aquí.
Sí.
Creu que es fa bona recerca aquí a Catalunya?
Home, jo diria que sí, vaja, vull dir, potser no sóc el més indicat per dir-ho, perquè soc jutge i part, no? Però vaja, no, si deixem una mica la subjectivitat de banda i ens fixem amb els indicadors que en diem nosaltres, o en ciència se'n diu indicadors, no? Indicadors de l'activitat, que són indicadors objectius, que són els indicadors que fa servir tothom a tot el món. Alguns dels indicadors són precisament això, les publicacions en els millors llocs, les millors revistes, els millors congressos, la presència, diguem-ne, no, que tens en aquests llocs, no, aquestes publicacions, la presència també en òrgans de decisió internacionals, fins i tot, no, com grans associacions, organismes de relacionats amb la investigació en intel·ligència artificial, en aquest cas concret, no? Impacte d'aquestes publicacions, o sigui, el que les altres persones les utilitzen i les referencien o les citen. Hi ha tota una sèrie d'indicadors. Doncs mirant aquests indicadors, que són objectius finalment, sí que podem estar entre els 5 o 6 llocs més avançats del món.
Doncs senyor Robert de Mantres, ens hem quedat sense temps. Ha estat molt interessant, moltes gràcies per ser aquí aquest matí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Tornem després al butlletí informatiu.
Estiu a fons.